Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. El Ministeri de Sanitat està preocupat per un possible col·lapse dels centres d'atenció primària a tot Espanya pels casos de grip i, com ja va fer durant la pandèmia del coronavirus, aposta perquè els pacients puguin fer una baixa de 3 dies sense necessitat de passar a consultar amb un metge. És la proposta que ha sortit a la reunió del Consell Interterritorial de Salut, que s'ha reunit avui a Madrid. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda.
És una mesura, com dèiem, que ja va estar activa durant la pandèmia i el seu principal objectiu és reduir la pressió assistencial a l'atenció primària.
La mesura es debat avui a la reunió del Consell Interterritorial de Salut, que reuneix a Madrid el govern espanyol amb els representants de les comunitats autònomes. Sanitat també proposa que tots els hospitals i àrees sanitàries tinguin plans de contingència per afrontar l'increment de càrrega assistencial. Aquests plans passen per incloure un reforç de recursos humans i materials, reorganitzar els serveis i, en cas que sigui necessari, establir criteris de priorització que impliquin ajornar intervencions, proves o consultes de caràcter no urgent.
Aquesta és la proposta que ha portat el Ministeri de Sanitat en aquest Consell Interterritorial, que ha acabat sense acord en el cas de fer obligatòria la mascareta a tot l'Estat. La majoria de comunitats autònomes han rebutjat aquesta proposta, que només ha defensat Catalunya. De fet, des d'avui, aquí a casa nostra, és obligatori portar-la per entrar a CAPs, hospitals i centres sociosanitaris. I és que els contagis de grip no s'aturen i es calcula que s'arribarà al pic d'aquesta pandèmia finals, d'aquesta epidèmia de la grip de finals d'aquesta setmana, i no serà fins a finals de mes que la situació es normalitzarà.
El conseller de Salut ha dit avui que demà s'esperen unes 10.000 visites a urgències, però ha llançat un missatge de calma, assegurant que el sistema no està col·lapsat. Ho ha dit en una entrevista a TV3.
Que hi ha pressió assistencial, sí, que hi ha col·lapse, no. És a dir, col·lapse és quan no es pot visitar. És a dir, hi ha un cert retard en alguns hospitals, segur, en alguns, precisament en els llocs en els quals no hi ha un cuap a la vora. Aquest.
Avui actualitzarem la situació gripal a Catalunya. Ho farem amb Xavier Lleona, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya. Mentrestant, avui als carrers de Barcelona. És el so de les infermeres, del personal d'infermeria, que ja tornen a protestar després d'un mes de vaga.
Avui les infermeres han tornat a sortir al carrer després de les festes de Nadal. Continuen sense arribar a un acord amb el Departament de Salut i per això avisen que no deixaran de manifestar-se. Avui ha començat vaga indefinida dels tècnics sanitaris.
Enmig d'aquest clima de vagues, l'altre focus al món laboral està posat en la pujada del salari mínim interprofessional. Davant el pols que el govern manté amb les patronals, l'executiu espanyol amenaça en fer una pujada del salari per sobre del 4% si els empresaris es desmarquen de les negociacions.
Si la patronal espanyola considera que no va a prestar su apoyo al 4%, pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo.
Ho deia avui, ho escoltàvem, el secretari de Treball del govern espanyol, Joaquín Pérez Rey.
Avui es tornen a reunir govern espanyol, patronals i sindicats. Per ara hi ha sobre la taula una pujada del salari mínim del 4%, un augment que, segons l'executiu, és raonable i assequible per als empresaris.
I pel que fa a la política, a 2 dies per convalidar els decrets de mesures anticrisi, el govern espanyol encara no té tots els suports garantits. Junts ja ha dit avui, fa una estona, que votarà que no.
En primer lloc, perquè agreuja l'infrafinançament que ja pateix Catalunya. En segon lloc, perquè impliquen una retallada de competències de la Generalitat de Catalunya. I en tercer lloc, perquè també posen en perill l'aplicació de la llei d'amnistia.
Ho deia en la roda de premsa setmanal que ha fet aquest migdia el portaveu del partit, Josep Rius.
Per tant, els decrets no es podran aprovar sense els 7 vots favorables dels diputats de Junts. Esquerra sí que hi votarà a favor.
Tot això en un dia on des del Vaticà el papa Francesc ha estat clar i ha demanat a tots els països que acabin amb la gestació subrogada.
El pontífex ha fet un discurs davant dels diplomàtics acreditats a la Santa Seu, on ha qualificat de deplorable aquesta pràctica dels ventres de lloguer, que considera que ofèn greument la dignitat de la dona i del nadó.
I en els esports parlarem de la Copa i del Barça, que es classifica patint i demanant l'hora contra el Barbastre. Els de Xavi es van imposar per un ajustat 2-3 amb un gol de penal del Balbastre al temps afegit, que va tensar l'ambient. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda, sí. Va fer que l'àrbitre acabés ensenyant targeta groga a l'entrenador blaugrana per les seves protestes i amb l'expulsió del segon entrenador, el germà de Xavi, Òscar Hernández. El Barça també veu com es torna a lesionar el defensa Íñigo Martínez, que només va disputar 10 minuts de joc.
Hi ha en motor pendents de la tercera etapa del Dakar, una semimarató de més de 700 quilòmetres que deixa deixat amb mal regust de boca els pilots espanyols.
En motos, Joan Barreda ha acabat primer l'etapa, però les bonificacions han acabat donant la victòria al xilè Pablo Quintanilla. I en cotxes, Carlos Sainz ha perdut el lideratge de la General i queda en segona posició a 29 segons del nou líder, el saudita Al Raji. També seguim molt pendents de l'estat de salut del pilot català Carles Falcón en coma induït després de patir una aparatosa caiguda durant la segona etapa.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores per aquest fred que s'acosta. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ambient molt fred avui arreu de Catalunya. Temperatures màximes avui entre els 5 i els 10 graus, tot i que a punts de la costa puguem arribar a valors de 11 a 12 graus amb molt estirar. Encara amb vent del nord i del nord-oest als dos extrems del país, al Pirineu, a la costa Brava i també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, un vent que afluixa una mica, però encara es mantindrà amb ratxes molt fortes i, per tant, això greujarà la sensació de fred. I durant aquesta tarda lluirà el sol a tot Catalunya, amb alguna feble nevada encara al vessant nord del Pirineu molt poc important. La previsió per demà, doncs al matí ens indica més fred que no pas avui. Temperatures que fregaran els 0 graus a bona part de les comarques del país. A la costa no glaçarà, però poc ni faltarà. Podria haver-hi alguna glaçada feble a punts del sud de la Costa Brava, perquè el vent del nord i del nord-oest pràcticament haurà afluixat del tot. Demà, amb sol al matí i a la tarda, amb un augment de la nuvolositat, també amb temperatures màximes entre els 5 i els 10 graus. I de cara a dimecres, la bona notícia, pluges generals a tot Catalunya i també de cara a dijous, amb una nova davallada de les temperatures que ens portaria neu per damunt dels 600 a 700 metres d'alçada.
Gràcies, Jordi. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Primer dia de tornada a la normalitat després de les festes de Nadal i tota l'atenció està posada als centres de salut per l'elevada transmissió que hi ha de virus respiratoris i, sobretot, de la grip. La infecció és tan elevada que el Departament de Salut calcula que demà aniran a visitar-se d'urgències unes 10.000 persones. Ho ha dit aquest matí el conseller Manuel Balcells en una entrevista a la televisió pública.
El conseller de Salut ha detallat que les urgències als hospitals han crescut els últims dies un 23% i als centres d'atenció primària un 30%. La majoria de pacients que van a l'hospital aquests dies per virus respiratori són per casos lleus que podrien ser atesos a l'atenció primària. En tot cas, afirma que no hi ha avui cap hospital col·lapsat, tot i que hi ha hagut esperes llargues en alguns centres.
Que hi ha pressió assistencial, sí. Que hi ha col·lapse, no. És a dir, col·lapse és quan no es pot visitar. És a dir, hi ha un cert retard en alguns hospitals, segur, en alguns, precisament en els llocs en els quals no hi ha un cuap a la vora. Això també és una reflexió interessant, eh? Hi ha pressió assistencial, llocs en els quals hi ha més pressió i que hi ha més espera. Però a tothom se l'atén. El 60% de les persones que van a urgències de l'hospital són de grau lleuger.
Malgrat aquesta realitat comentada pel conseller, el Ministeri de Salut vol de Sanitat vol curar-se en salut, mai millor dit, i ha anunciat que està negociant amb la Seguretat Social implementar una baixa automàtica de 3 dies per als pacients afectats per als virus.
D'aquesta manera, segons el Ministeri, es descongestionaria l'atenció a la primària i els malalts no caldria que fossin visitats per un metge per tenir la baixa laboral. És una mesura semblant a la que ja va estar en vigor durant la pandèmia del coronavirus, ho explicava la ministra de Sanitat, Mònica García, en una entrevista a Onda Cero.
Esto es una medida que ya se ha tomado en muchos países, que ya es estructural de muchos países y que la tomamos aquí en España durante la pandemia con otros ordenamientos jurídicos, pero sí que estamos estudiando, y además es una demanda de los profesionales, que tú puedas autojustificar, ¿no?, una enfermedad leve durante los primeros 3 días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria.
La proposta ha estat traslladada avui al Consell Interterritorial de Salut en una reunió que ha acabat sense acord pel que fa a l'ús de les mascaretes.
El Ministeri ha plantejat a les comunitats autònomes que torni a ser obligatori també l'ús de les mascaretes als centres sanitaris, com ja va decidir, recordaran, Catalunya aquest divendres. Avui la resta de comunitats s'han oposat a aquesta mesura. Només l'ha defensat Catalunya, tot i que divendres en van obligar també al seu ús la Comunitat Valenciana i Múrcia. En tot cas, l'elevada taxa de contagis es pot entendre perquè aquesta temporada s'ha vacunat molt poca gent. Segons Salut, un 70% de les persones ingressades per aquests virus als hospitals públics no s'havien posat la vacuna i la gran majoria eren majors de 60 anys. Ara mateix, la incidència de la grip, principalment grip A, a tot l'estat, es troba en els 1.000 casos per cada 100.000 habitants, una de les xifres més elevades dels últims anys.
Davant l'elevada transmissió de virus respiratoris i per ajudar a descongestionar els CAP i els hospitals, el Departament de Salut fa una crida a vacunar-se contra la grip grip i la Covid a tots aquells que encara no ho hagin fet. És important fer-ho abans que s'arribi al pic de contagis previst, com dèiem, per a finals d'aquesta setmana.
La situació preocupa sobretot pel record d'una pandèmia recent que ningú vol que repeteixi. De quina és la situació ara mateix i de quins escenaris de futur ens esperen? En parlem avui en directe amb el doctor Xavier Lleonart, que és també secretari general del Sindicat Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bona tarda, moltes gràcies per atendre'ns.
Bona tarda.
Aviam, aquest matí l'escoltàvem ara, el conseller ha dit, assegurava que el sistema sanitari no està col·lapsat. Vostè, com a metge, pot dir el mateix, afirma que és així?
A hores d'ara, les dades que jo tinc és que el sistema sanitari està molt tensionat, però no col·lapsat com sí va estar els dies 30 i 31 de desembre.
I es preveu que pugui col·lapsar al llarg d'aquesta setmana?
Depèn de l'evolució dels contagis, òbviament. Aquí el gran problema és la manca de previsió. És a dir, tenim un sistema sanitari, tenim uns serveis públics en general, però un sistema sanitari en particular dissenyats per la Catalunya dels 7 milions, i fa pocs dies el president de la Generalitat doncs s'enorgullia de tenir una Catalunya dels 8 milions, però aquesta Catalunya dels 8 milions està funcionant amb els serveis públics de la Catalunya dels 7. I aquí és on està el gran problema. Si tenim 8 milions de persones, s'han de dimensionar adequadament els serveis públics en infraestructures i en personal per poder-los donar atenció. Òbviament, això no s'ha fet i això denota una autèntica manca de previsió.
Per tant, però en tot cas es pot garantir que qualsevol persona que estigui afectada per un virus, si va al metge, se la pot atendre sense cap problema. En tot cas, el temps d'espera ja és una altra qüestió.
Això en aquests moments, es pot dir així, òbviament. El que passa és que seguim tenint mancances molt importants que només es poden solventar invertint una sèrie de recursos que a hores d'ara no tenim.
En tot cas, els recursos aquests no es poden invertir en aquesta setmana urgent per poder solucionar tot plegat. Sí que hi ha una mesura, ho comentàvem ara, que és aquesta que plantejava el Ministeri de Sanitat, no? Aquesta autobaixa. Això funcionaria? Això ajudaria a descongestionar els centres d'atenció, sobretot la primària?
Sí, aquesta és una mesura que des de Metges de Catalunya hem defensat, des de fa ja ho vam demanar explícitament ja fa més d'una setmana, perquè entenem que amb els companys de primària arribant a fer fins a 100 visites per professional i jornada, doncs el que menys necessiten és haver de fer visites en les quals el pacient no necessita cap atenció mèdica, sinó necessita només un justificant de cara a la feina.
On sí que hi ha més problemes, més disparitat d'opinions, és en l'ús de la mascareta. Catalunya s'ha obligat només a l'ús dels centres, a dins dels centres sanitaris, evidentment, però creuen vostès des de Metges de Catalunya que s'hauria d'obligar el seu ús a altres llocs? Perquè, per exemple, no té cap sentit anar al metge, per exemple, en metro, al metro no fer servir la mascareta, però sí a dins del CAP.
Miri, això jo crec que requereix una reflexió més profunda com a societat. És a dir, jo defenso que no, segurament no caldria obligar a res, i que el problema és que la societat hauria d'entomar que quan una persona té clínica respiratòria pot contagiar els demés, i el que ha de fer és, des del moment que surt de casa, posar-se una mascareta. Si això, com a societat, ho féssim i no ens fes mandra fer-ho, segurament no s'hagués hagut d'obligar. El problema de les obligacions i les prohibicions ve quan la societat no és capaç d'entomar aquestes coses que són de sentit comú en altres societats, com pot ser la japonesa. La japonesa veurà de fa molt de temps, fins i tot abans de la pandèmia, i els deies que quan que tenien la més mínima clínica respiratòria es posaven la mascareta, i això ho tenen molt interioritzat. Si aquí funcionés igual, segurament no caldria ni prohibir ni imposar.
Mascareta, a banda, avui han començat de nou les escoles. Durant la pandèmia del coronavirus, recordarà vostè que es va dir que els nens eren molt transmissors d'aquest tipus de virus. Per tant, estem que amb la tornada a l'escola la cosa es pugui descontrolar. Quan es calcula que es pot arribar a aquest pic?
Doncs per això ens serveix molt els models matemàtics que tenim fins ara. És a dir, els models matemàtics diuen, i a més són tots sobre aquestes dates, ens diuen que en aquests moments estem en fase de pujada i que segurament fins d'aquí entre 10 i 15 dies no arribarà al pic de transmissibilitat. I, per tant, clar, doncs això coincideix amb aquesta època de la tornada als col·legis. De fet, el fet de que s'hagi donat aquest increment de transmissió durant aquests darrers dies ha estat per les trobades de Nadal, sense cap mena de dubte, i per la manca de cura que molts de nosaltres tenim quan estem refredats i mantenim aquestes trobades tot i això. Segurament, si tinguéssim un puntet més de prudència, doncs aquesta corba no seria tan alta com la que tenim en aquests moments.
Ja per acabar, senyor Llenaris, el que hi ha una cosa que està passant, que no sé si havia passat altres anys amb la grip, ho desconec, però sí que és que hi ha una confusió de virus, no? S'està parlant de grip A, s'està parlant de grip B, de refredats, de coronavirus. Ens pot aclarir què és el que està circulant ara mateix, què és el que està passant?
Bé, el que diuen els experts és que segurament els dos virus més predominants són el del refredat i el de la grip A. Per cert, el de la grip A hi ha vacuna i en principi sembla que és una vacuna prou eficaç. El que passa és que segurament, degut a aquest cansament postpandèmia de vacunes i vacunes i vacunes, doncs la població s'ha vacunat menys que altres anys i segurament aquest pot ser un, no només l'únic, però un dels motius que poden justificar aquest increment de contagis.
I pel qualsevol oient, ara sí, última pregunta que ens estigui escoltant, com es pot diferenciar una gripa d'una grip habitual o d'un refredat?
La veritat és que són les diferències són molt, molt tènues i el problema és que, la qüestió és que importa poc distingir-ho, perquè el tractament és exactament el mateix en tots els casos. És el tractament de tota la vida, que és estar-se a casa, que és prendre antitèrmics i analgèsics si hi ha febre, prendre a hidratar-se bé, i per tant, i això és comú tant a la grip convencional com a la grip A, com al refredat comú. Sí que hi ha determinades peculiaritats que fa que si vols afinar, doncs es produeix més en un quadre que en un altre, però a efectes pràctics el diagnòstic és indiferent i el tractament és el mateix.
Xavier Lleonard, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, agraïm que avui hagi atès la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Bona tarda.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
I enmig de tot plegat, les infermeres han tornat a sortir avui al carrer. No aturen les seves protestes en la vaga indefinida que van començar ara fa gairebé un mes. La van començar el 12 de desembre i avui s'han manifestat un altre cop al centre de Barcelona.
La mobilització ha arrencat des de dos punts diferents. Una columna de manifestants ha sortit des de plaça Universitat i una altra ho ha fet des de plaça Tetuán. Cap a les 11 del matí, les dues columnes han confluït a Gran Via en Plau Claris per acabar a plaça Sant Jaume. A les protestes d'avui s'hi han afegit els tècnics sanitaris que també comencen una vaga indefinida aquest dilluns, diuen, per denunciar el maltractament i la iniciativa del Departament de Salut i l'Institut Català de la Salut a l'hora de resoldre les desigualtats laborals i econòmiques que, segons ells, pateix el col·lectiu. Per això reclamen que se'ls reconegui professionalment. Un reclam que, diuen, no recull l'acord firmat amb Salut.
I encara amb l'àmbit laboral, el govern espanyol amenaça les patronals i diu que si es desmarquen de l'acord i no negocien, oferiran una pujada del salari mínim superior al 4%. Així ho ha assegurat el secretari de Treball, Joaquim Pérez Rey, abans d'entrar en una nova reunió que fa avui a Madrid amb sindicats i empresaris.
Ara com ara, l'oferta del govern espanyol per l'augment del salari mínim se situa encara al 4%, és a dir, 1.123 euros, però ha alertat que si els empresaris s'aixequen de la negociació, l'executiu es desvincularà d'aquesta xifra i buscarà un pacte només amb els sindicats.
4% es una subida que genera incentivos para todas las partes. Es una subida razonable que permite acordar. Pero obviamente, como usted puede entender, si la patronal española considera que no va a prestar su apoyo al 4%, pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo y entonces estaríamos dispuestos a explorar.
L'executiu espanyol que espera tancar aquesta setmana la negociació d'aquest salari mínim interprofessional.
I per ser un govern espanyol que, quan falten dos dies perquè s'hagi de votar al Congrés el decret de mesures anticrisi, se li complica obtenir els suports necessaris per aprovar-los. El Partit Popular ha dit avui que té intenció de fer com Junts i votar-hi en contra, però de moment el PSOE no tira la tovallola i encara veu marge per convèncer-los.
Aquest migdia Junts ja ha confirmat que votarà que no als tres decrets i ha instat el PSOE a retirar les normes i tornar-les a presentar acordades amb Junts, ho ha dit el portaveu Josep Rius.
Dimecres, Junts votarà en contra dels reials decrets llei 6, 7 i 8 pels següents motius. En primer lloc, perquè agreuja l'infrafinançament que ja pateix Catalunya. En segon lloc, perquè implica una retallada de competències de la Generalitat de Catalunya. I en tercer lloc, perquè també posen en perill l'aplicació de la llei d'amnistia.
El Partit Popular, que fa com Junts i és contrari a votar-hi a favor d'aquest decret de mesures socials que inclou, entre altres, la rebaixa del preu del transport públic. El president del partit, Alberto Núñez Feijóo, diu que només canviaran d'opinió si hi ha una rebaixa de l'IRPF, de l'IVA, d'aliments com la carn i el peix, i si es retorna l'IVA al 5% a la llum i al gas per a les empreses i els ciutadans.
Pedro Sánchez sostiene su gobierno sobre él mismo, los objetivos del independentismo y la nada para el resto de los españoles. Y eso se hace insostenible para España durante cuatro años. Estamos ante un salto al vacío. Y ante ese salto al vacío que vive España, este país tiene dos redes de seguridad. La primera es el Partido Popular.
Des dels comuns els semblaria irresponsable que els de Carles Puigdemont hi votessin en contra perquè asseguren que el decret sí que blinda l'amnistia, ho diu Joan Mena, que és portaveu de la formació a Catalunya.
En definitiva, el que fa aquest decret és donar tota la seguretat jurídica també a la llei d'amnistia, que per nosaltres és una aposta fonamental, no només des del govern de coalició, sinó també des de l'espai dels comuns.
I des d'Esquerra, que ja han anunciat que sí que hi votaran a favor.
Marxem ara cap al Vaticà, on avui el papa Francesc ha estat clar i ha demanat acabar amb la gestació subrogada, els coneguts com a ventres de lloguer a tot el món. Francesc ha qualificat aquesta pràctica de deplorable i ha fet una crida perquè la comunitat internacional es comprometi a prohibir universalment aquesta pràctica.
El pontífex ho ha dit en el discurs tradicional de començament d'any davant el cos diplomàtic acreditat davant la Santa Seu. En paraules textuals, el papa ha dit que el camí cap a la pau exigeix el respecte a la vida de tota vida humana, començant per la del nen no nascut al si matern, que no pot ser suprimida ni convertir-se en un producte comercial. A parer del papa, la gestació subrogada no només ofèn greument la dignitat de la dona i del nen, sinó que es basa en l'explotació de la situació de necessitat material de la mare.
En aquest mateix discurs, davant dels diplomàtics, també ha demanat al papa acabar amb la guerra que hi ha actualment a la Franja de Gaza.
El papa ha reafirmat la seva preocupació pel que està succeint a Israel i Palestina i ha repetit la seva condemna a qualsevol forma de terrorisme i extremisme. Francesc també ha fet una crida a totes les parts implicades perquè acordin un alto al foc sobre tots els fronts, fins i tot al Líban, i per l'alliberament immediat de tots els hostatges a Gaza, i ha demanat que la població palestina rebi les ajudes humanitàries i que els hospitals, les escoles i els llocs de culte comptin amb tota la protecció necessària. Per últim, s'ha mostrat confiar que la comunitat internacional promogui amb determinació la solució de dos estats, un israelià i un palestí, així com també un estatut especial per a la ciutat de Jerusalem, de manera que israelians i palestins puguin viure en pau i amb seguretat.
I és que avui ja fa just 12 dies que l'Organització Mundial de la Salut no pot entregar ajut humanitari a la Franja de Gaza per motius de seguretat. Els intensos bombardejos, les restriccions de moviment i la interrupció de comunicacions fan gairebé impossible poder fer arribar subministraments bàsics a tot el territori i especialment a les zones del nord.
Segons l'OMS, era urgent fer arribar material perquè els metges puguin seguir operant als 5 hospitals que hi ha situats al nord de l'enclau. Ahir va fer 2 mesos que va esclatar la tensió entre Israel i Hamas a la franja. Des d'aleshores han mort 23.000 persones i hi ha milers de ferits.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim aquesta hora informació esportiva parlant del Barça, que es classifica per als vuitens de final de la Copa del Rei. Els blaugranes es van imposar 2-3 al Barbastre, però Pau van acabar el partit patint i demanant l'hora.
Sí, exacte. Tot i enfrontar-se a un rival de segona federació, l'equip de Xavi va suar per classificar-se pels vuitens de la Copa i va tornar a transmetre sensacions de fragilitat i de poca claredat en el joc. Una visió no compartida, això sí, per l'entrenador blaugrana. Xavi Hernández afirma que els seus jugadors van dominar el maig al principi i només reconeix que van perdre una mica la concentració de cara al final del partit.
Partit controladíssim, hem estat molt bé la primera part, generant moltes coses i s'ha vist un bon Barça, i crec que fins al 0-2 també hem estat prou bé. I després se'ns complica per això, ells ja salten a la pressió amb més ímpetu, se'ns complica i han tingut el 2-2. Però són partits que ho sabíem, que si regales i no estàs amb la intensitat i amb un detall, canvia el partit, no és la Copa.
Un Xavi que va veure una targeta groga al final de l'encontre per les protestes cap a l'àrbitre. El terrassenc va retreure al col·legiat que anul·lés un gol totalment legal per un inexistent fora de joc de Joao Félix. Malauradament, en aquesta ronda de setzens de final de la Copa encara no hi ha VAR.
A més, el Barbastre va aconseguir retallar distàncies amb un gol de penal al temps d'afegit.
Sí, un penal molt rigorós que va suposar el 2-3 definitiu. L'afició local el va celebrar amb molta alegria, però el tècnic blaugrana va criticar que s'allargués tant el temps afegit. Això va provocar tensió entre les banquetes. Xavi va veure, com dèiem, aquesta targeta groga i el seu germà Òscar, segon entrenador blaugrana, va ser expulsat per les crítiques. A l'acte, l'àrbitre va dir que havia protestat amb actitud exaltada. També hi va haver alguna empenta i crítiques dels jugadors locals cap a l'entrenador de Terrassa.
Un partit que, a més, es va cobrar una baixa sensible en defensa. Es tracta d'Íñigo Martínez, que només va jugar 10 minuts després ja d'un mes de baixa per una lesió muscular.
El central blaugrana tornava a la gespa després de patir una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. A principis de novembre, de desembre, ahir va entrar al camp al minut 64, recuperat d'aquestes molèsties, però al minut 75 va demanar el canvi. El Barça ha confirmat que Martínez pateix una lesió muscular al bíceps femoral, en aquest cas de la cama esquerra. El comunicat del club diu que l'evolució de la lesió marcarà el seu retorn, però tot apunta que s'estarà unes 5 setmanes de baixa. Es perdrà segur la semifinal de Supercopa que s'ha de disputar aquesta setmana. Si la recuperació va bé, podria tornar per disputar l'eliminatòria de Champions contra el Nàpols.
I encara sobre aquest partit, un punt curiós que va deixar és que va tenir un seguidor destacat.
Sí, es tracta de l'expresident blaugrana Josep Maria Bartomeu, que se'l va poder veure per la grada fent-se fotos amb diferents aficionats. Curiosament, Bartomeu té una empresa a Monzó, a poc més de 15 quilòmetres de distància de Barbastre.
Una eliminatòria de Copa, en tot cas, que encara no s'ha acabat i per això no s'ha pogut celebrar el sorteig per als vuitens, que s'havia de fer avui a la una del migdia, tot pendent de la pròrroga que han de jugar encara l'Unionistes de Salamanca i el Villarreal, que s'ha plaçat fins aquesta tarda.
El partit entre els de la Plana i l'equip de Salamanca s'estava jugant ahir al vespre. Els 90 minuts van acabar amb empat a 1. Quan estava a punt de disputar-se la pròrroga, va marxar la llum de l'estadi i es va haver de suspendre el partit. Tot i que l'electricitat va tornar una estona després, els salmantins acusen el Villarreal de no voler reprendre el partit ahir mateix. Els groguets ho desmenteixen i asseguren que tots dos equips van acordar disputar els minuts que queden avui. Finalment, el temps extra es disputarà aquesta tarda a partir de 4:45 i un cop es conegui el resultat, el sorteig de vuitens de la Copa es farà a partir de 6:45 de la tarda.
I passem del futbol al motor perquè els pilots espanyols han tingut un mal dia avui al Dakar. Joan Barreda es queda una vegada més amb la mel als llavis i acaba segon l'etapa del dia.
En el que podria ser el seu últim Dakar, el de Castelló no es treu de sobre la mala estrugança que l'ha perseguit els darrers anys. Joan Barreda ha acabat primer l'etapa del dia, però finalment la victòria ha sigut per al pilot xilè Pablo Quintanilla, que ha vist com l'organització el beneficiava amb les bonificacions per haver obert pista durant la jornada. Barreda ha arribat per davant de rivals directes com l'argentí Kevin Benavidez i el nord-americà Ricky Brabec, que la general l'africà Ross Branch manté el liderat, i Barreda se situa vuitè a 26 minuts i mig de distància. Aquest matí també s'ha confirmat l'abandonament del britànic Sam Sunderland, que ha tingut problemes mecànics amb la moto i s'ha vist obligat a retirar-se.
I encara en motos, pendents de l'estat de salut del pilot de KTM, Carles Falcón.
El tarragonista en coma induït després de patir una greu caiguda durant la segona etapa. El de KTM va patir una forta contusió al cap i té fractures en una vèrtebra. Ahir mateix va ser traslladat a l'Hospital de Riad, on l'organització del rally creu que s'hi estarà com a mínim una setmana. I també es va veure obligat a retirar-se el pilot de cotxes Pau Navarro. El conductor de Mini, que només té 19 anys, es va trencar la mà durant la segona etapa.
I per últim, parlant de cotxes, que Carlos Sainz ha perdut el lideratge de la General i li cau a la segona posició.
Tot després d'acabar cinquè en l'etapa d'avui, després de perdre més de 4 minuts i veure com el passaven el brasiler Moraes, que s'han portat l'etapa. El Raggi ha quedat tercer per davant del catarià Nasser Al-Attiyah. A la General, Sainz i el seu copilot català, Lucas Cruz, queden en segona posició a només 29 segons del nou líder, el saudita Al-Raggi.
Estel migdia.
Avui acabarem el programa d'informació cultural amb els valencians Zoc, que han anunciat la seva retirada després de 10 anys sobre els escenaris. Però avui ja passa del drama. Abans de plegar, però, faran 10 concerts per acomiadar-se del públic.
Una gira de comiat que només té programat un concert a Barcelona. La banda de rap passarà també per Lugo, Pamplona, Múrcia, Bilbao, el Festival Vinya Rock i Madrid. L'últim concert serà a la seva ciutat, a Gandia.
I nosaltres, que ens acomiadem avui, però tornarem demà a les dues aquí a Ràdio Estel. Que vagi bé, bona tarda.